És a dir, hem vist que moltes coses no tenen res a veure. Una cosa són els terminis d'aquí, però clar, ara fins que el jutge dicti sentència, Mar, hi ha la primera, la sentència ferma, ja ho veuríem. Sí, però sentència, sí. Ara quant temps pot passar?
Un mes, aproximadament. A veure, el que ens diuen aquí és que normalment, l'últim dia de judici, quan s'acaba la sessió, el jutge ja diu aproximadament quin dia hi haurà sentència. Ho diu, val, doncs el veredicte el tindrem tal dia. Esperem que sigui així, perquè això la veritat és que ens ajudaria molt a tots els periodistes a controlar una mica els timings i estar preparats pel que pugui venir. Però com que aquest judici és tot una sèrie de sorpreses, veurem. Llavors, a partir d'avui es calcula aproximadament, al màxim diuen que acostumen a ser 2 mesos, com a molt, com a molt. El que ens han dit des de Fiscalia és que en un mes segurament hi haurà sentència de Daniel Sancho.
En un mes, més o menys, per tant,
aniríem a parar al juny, al juny hi hauria sentència.
Al juny, principis de juny, que podríem tenir sentència d'aquest cas. Del Daniel Sancho i l'assassinat i esquartrament posterior d'Edwin Arrieta. Marc Poyato, moltíssimes gràcies, estem en contacte, qualsevol cosa ja saps.
A vosaltres.
Una abraçada, Marc. Passa un minut de les 11, fem l'última pausa per publicitat de la tertúlia, ja ho rematem, el Melero ens tira la cançó, us deixo marxar, perquè després ja tinc per aquí fora voltant, que ja veig el Pere Solagin Ferrer, el Pere Mas, el David Broc, i l'Alejandra Palés, que ens ha dit que ella, tenia molts, com ella molts, però ella és molt fan, era, de Paul Auster, que una de les notícies d'aquesta matinada també, que és un dels autors més prolífics segurament de l'època contemporània, que ha mort aquesta matinada a la seva lluita contra un càncer als Estats Units. Ara tornem.
RAC 1.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
A Gavà ja és temps d'espàrrecs.
Fins al 5 de maig, la millor cuina amb un producte únic, als nostres restaurants.
I el cap de setmana del 3 al 5 de maig, la Fira d'Espàrrecs.
Amb mostra agrícola, degustacions gastronòmiques, exhibicions i molt més. No et perdis les actuacions de Stay Homes, Barri Bravà, The Tallets i més.
Més info a firaespàrrecs.cat.
No et perdis Ifigènia, d'Eurípides, al Teatre Lliure, amb Emma Vilarsau i Pere Arquilloé de protagonistes. La directora Alicia Gorina fa una mirada humanista, crítica i irònica a aquesta figura mítica entre l'ordre i la revolta. Però qui és Ifigènia? Vine a descobrir-ho del 24 d'abril al 2 de juny al Teatre Lliure de Montjuïc. Reserva't ja les entrades.
Quan has de gestionar-ho tota la teva empresa, la teva vida sona així de ràpida. Però amb Conto, el compte d'empresa que simplifica les teves finances, pots dedicar el teu temps a fer créixer el teu negoci, perquè ho tens tot fet. Crear targetes en segons? Fet. Factures, comptabilitat, despeses d'equip. Sí, tot fet. Conto, el compte d'empresa fet pel teu negoci. I tot fet.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Molta atenció, Beer Life, nova data. Vine a viure els dies 3, 4 i 5 de maig Beer Life, la festa de la cervesa mediterrània, a Vilanova i la Geltrú, Espai La Daurada. Maridatges gastronòmics i tastos de cerveses davant del mar, activitats per tota la família i els concerts de Búhos, Stay Homes, Mojinos Escocios, Seguridad Social i molts més artistes. Entrada gratuïta. Més info a beerlife.es. Patrocinador oficial Estrella Damm.
Del 4 de maig al 2 de juny t'esperem a la 25a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de vins i caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-624520.
Segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
Si t'agrada el salmó,
has de provar el salmó salvatge d'Alaska. Creix en aigües de l'oceà Pacífic i fa que el seu sabor sigui únic, exquisit. Aquesta setmana, de dijous a dissabte, el tenim d'oferta a la peixateria de Plus Fresc a 19,99 euros el quilo. Salmó salvatge d'Alaska. I si te l'emportes sencer, et regalem una bossa isotèrmica. El peix i marís més fresc a Plus Fresc.
Aquesta primavera, el Teatre Saltera.
El premiat i reconegut ballarí Sergio Bernal ens presenta la seva nova companyia per primera vegada a Catalunya. Amb el seu nou espectacle Ser, 14 músics i 4 ballarins ens endinsen en el seu món més personal a partir del flamenc, el ballet clàssic i la dansa contemporània.
Aquesta setmana, el 2 i 3 de maig, al Teatre Victòria.
Sergio Bernal i Victoria for Dance. Tu perdràs?
Entrades ja a la venda a teatrevictoria.com.
Renova, més fàcil, actualitza.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
El perquè de tot plegat.
11 i 6 minuts, ara de seguida rematem la tertúlia, però abans, molt ràpid, Ramon Rovira, sobretot pels profans en la matèria i per usuaris de banc com som tots, perquè tots guardem els calés allà on puguem, en tinguem més o en tinguem menys, aquesta notícia que avui és portada a absolutament tots els diaris, que és aquest nou moviment del BBVA que per fusionar-se amb el Banc Sabadell, què hem de saber d'això i com ens pot afectar?
A veure, és una mala notícia i una bona notícia. Una mala notícia perquè es redueix la competitivitat en el sector financer i, per tant, en aquests moments, quan tu vagis a buscar una hipoteca, si és que això s'acaba produint, que ja va fa 4 anys hi va haver un intent i no va acabar de reeixir, doncs tindràs un jugador menys en el mercat que et pugui oferir més competitivitat respecte dels altres. Per tant, des del punt de vista del client pur i dur, és una notícia que el mercat queda una mica més reduït i és una bona notícia des del punt de vista de reforçar un sector realment que necessita actuar amb grans volums per ser rendible. A vegades, quan veiem els resultats dels bancs, que sempre són molt espectaculars i molts centenars de milions, mira que guanyen diners els bancs i tal i qual. És veritat, guanyen molts diners, però això s'ha de mirar sempre amb la relativitat del que suposa els volums. És a dir, estem parlant d'una gran quantitat de milions que es belluguen, el qual vol dir que el risc que s'assumeix en l'operativitat és molt gran, per tal de que al final els resultats puguin ser molt bons. I això fa que sigui un sector, doncs, en què el perill de l'estabilitat o de la continuïtat sigui molt gran. I, per tant, que com més grans són les entitats, més segures són des del punt de vista de la seva continuïtat. El Sabadell té una cosa molt bona, és un banc molt ben gestionat, que en els últims anys ha fet un salt endavant boníssim i que les seves accions s'han recuperat moltíssim, i sobretot és molt de nínxo d'empreses. El BBVA, sobretot després de la incorporació de Catalunya Caixa arran de la crisi financera del 2008, doncs és un banc fonamentalment també d'empreses, però que fonamentalment és de retail, de banca de carrer o de clients. Per tant, són molt complementaris, molt complementaris. I en el seu moment ja es va plantejar una operació d'aquest tipus per tal de poder-lo fer. La suma donaria un monstre, un banc pràcticament estaria sobre el bilió d'euros, que estem parlant de moltíssims diners, pràcticament seria, em sembla, el tercer o quart d'Europa, sí. I el segon d'Espanya després del Santander. Per tant, insisteixo, des del punt de vista del client que va amb un banc, doncs n'hi hauria, si és que s'arribés a concretar, un menys des del que és el sistema econòmic, el sistema financer espanyol. Home, és positiu perquè tindries un gran actor que entraria a nivell internacional.
Però clar, fixa't que a casa nostra ens quedem pràcticament amb dos bancs, que seria aquest nou banc fruit d'aquesta fusió. Estem parlant de fusió, però potser...
No, mica, és una compra...
És una absorció perquè...
És el BBV que ha anat a oferir-li en el Sabadell.
I perquè el valor en borsa del BBV no té res a veure, sembla que el valor en borsa del Banc Sabadell, però que en un sistema a casa nostra de dos grans bancs, no? Que seria aquest resultant i CaixaBank, i després molts bancs petitets. Clar, això té una afectació en la competència i en la competitivitat. Quan van ofereixen, per exemple, rentabilitat als depòsits...
Però CaixaBank és de València, no?
En aquests moments la seu és a València, sí. No, però jo...
Parlem de casa nostra, l'hem ampliat molt.
Segurament que la cúpula directiva...
Països catalans, m'ha
de dir. La cúpula directiva se quedaria en mans del BBV. No vull dir que no hi hagi participació dels actuals directius del Sabadell. No ho sé, però, evidentment, quan dius bancs catalans, estaríem parlant d'un banc, en quedaria un, que seria la Caixa, més enllà del comentari que fa el Xavier.
Malèvol.
Però que sí que és un banc, diguem-ne...
Governat a Catalunya, sí.
Veurem, són les...
Ja, però una cosa, Ramon, vols dir que la concentració bancària no perjudica molt a les petites i mitjanes empreses?
Aquesta és una altra, i sí, tens tota la raó, perquè des de la mateixa manera que parlava del client normal i corrent, el que va buscar una hipoteca o que buscava un crèdit, doncs petites i mitjanes empreses, quan necessiten, diguem-ne, un cop de mà...
És que ho parlàvem abans d'entrar,
sí,
no?
Sí, no, evidentment sí. T'he de dir...
Fa 20 anys, una pime que volgués anar a buscar crèdits podia mirar 10 bancs.
No, ara... i fins i tot doncs, podies anar a una caixa, podies anar a la Caixa això, Girona, la Caixa Penedès, caixes bancs,
vull dir que hi havia 10 caixes a Catalunya.
En aquests moments el territori ha quedat absolutament, és completament diferent, i per tant les possibilitats d'obtenir aquest crèdit queden també disminuïdes, tens raó. Sí. Anna, dit això, insisteixo, la vocació d'aquestes entitats, i sobretot el cas del Sabadell, que el conec una miqueta, és molt de pimes, per exemple. I és un banc en el qual, en aquest sentit, són molt sensibles al món de les pimes.
11 i 11, ho seguirem, parlava el Ramon, el resultat d'aquesta operació, si s'acabés fent, és el tercer banc més gran d'Europa, ho deies bé, per darrere del BNP Paribas francès i el Banc Santander. A veure, Anna Gómez, moltíssimes gràcies, ho anem deixant aquí.
A tu, Sergi.
Ho anem deixant aquí. Ramon Rovira, moltíssimes gràcies també per aquest apunt final sobre els bancs i per tot, com sempre. Ferran Casas, moltíssimes gràcies també.
A tu, Sergi.
Amb això de que els festius tots cauen en dimecres. I insisteixo, i avui m'hi reafirmo encara més, és un plaer estar amb vosaltres.
Moltes gràcies, Ramon.
Saps quedar tan bé.
Sí. I Xavier Melero, que avui és festiu, però... no fa festa el Melero d'escollir cançó amb què acabem avui.
Home, avui porto, ha tret un disc nou la meva amiga la Maite Martín, un disc preciós que es diu Tatuaje, i l'última cançó és una copla espanyola que com avui és el dia del treball és molt apropiada per tots els que som assalariats, que és L'havien pagat.
Doncs em l'havien pagat. Que ens acomiadem. Gràcies a tots quatre. Fins la setmana que ve. Ara de seguida aquí a RAC1, Alejandra Valés, Pere Soler, Jim Ferrer, Pere Mas i David Broc.
Y de tu vera yo olvídame ya que he pagado con oro tus carnes morenas. No marchigas para allá que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, no me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí.
FIAC Assegurances està ofert el perquè de tot plegat.
Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc. Ell pot. I tu també pots amb la nostra assegurança de viatge. Perquè a FIAC Assegurances, les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
El perquè de tot plegat.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Per fi hem trobat una persona professional i atenta que atén la mare unes hores a la setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
El servei d'atenció a domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependents, perquè tinguis la tranquil·litat que reben l'acompanyament que necessiten. Truca'ns al 937 07 63 76, 937 07 63 76 i t'ajudarem.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Com embolicar el teu regal del Dia de la Mare? Per al Corte Inglés, tria un paper bonic i enganxa'l amb t'estimos en comptes de cinta adhesiva durant molt més, o regala una joia d'Àgata a París i per compres a partir de 120 euros emporta't a més un necesser. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. 5 de maig, feliç Dia de la Mare. El Corte Inglés, a la botiga web i app.
La Sénia. Els dies 4 i 5 de maig vine a gaudir de la 20a edició de la Fira Gastronòmica La Sénia, al Montsià.
Gastronomia popular, artesana i de proximitat.
Degustacions de productes quilòmetre zero, tavernes, espectacles i exposicions pel nucli antic.
I no t'oblidis de les activitats familiars i demostracions culinàries amb la participació especial de la Gessamí Caramés.
Més informació a lasenia.cat. Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
11 i 16.
Què més, Mas? Pere Mas està com parlant sol.
Sí, 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 no? No? Sí. Molt inquietant.
No. És que estic una mica desconcertat.
Monòlegs interiors, però amb veu alta.
Com aquests dies encara estic anant en transport públic i he vingut tranquil·lament amb el tren, i això ja no són els 25 minuts des de casa, no ha estat una hora i mitja, però gaudint.
Gaudint.
Està bé que visquis després, el dia a dia de la classe treballadora.
Sí, no?
Després... Però ja heu parlat tots. En tot cas, Pere Mas, David Broc, Alejandro Palés i bon Pere Solà Ximferrer.
Bon dia. Hem de plantejar amb un duel de lluita de classes. Començaré a mirar el teu Instagram, les fotos dels viatges que penges i quan costen. Vull dir que no ens posem així.
Mira, justament crec que aquí has desviat una mica el tret, perquè
en
Pere...
També.
En canvi, l'Alejandra sí, no?
L'Alejandra és la que viatja.
Renegant és que no tinc clar si quedar-me aquí a Barcelona a fer alguna cosa, aprofitant que ja he baixat fins a aquesta ciutat, fa un dia maco, a fer un arrosset amb algú a la...
Però estàs buscant voluntaris, perquè, no? És això.
No, no ho sé, o agafar el... És que ara la idea de tornar a agafar el tren i tornar a Mata de Pere, que ja tinc coses a fer, no la tinc clara.
Fem una crida des d'aquí.
Llavors, en el cantó positiu de les coses, m'estic per un cafè boníssim. Sí. Aquest quiosc que hi ha aquí davant de la Diagonal, que venen diaris, que es deu dir Good News, una tonteria així.
Sí, el Good News.
Doncs,
sí.
Bueno, no sé, un castellà al mig.
Té un nom anglès, però el porta una empresa catalana.
Sí, però no t'han tret un ronyó al cobrar-te el cafè, no?
Com a gairebé tots els llocs.
Però aquest lloc és especialment lladre, entre cometes.
Sí, bueno, no, a veure...
No, és que un cafè et costa, no sé si 2 euros i...
Això és un caputxí, no m'ha costat 3,20.
Veus? Sí, és...
Però el trobo boníssim. O sigui, feia molt temps que no disfrutava tant amb un cafè.
Bé. I al final, quan tens cert nivell adquisitiu, com Pere Mas...
Clar, Pere Mas es pot permetre 50.000 cafès al dia.
El viatge de Terrassa, FGC, fins aquí...
Sí.
No PSC, FGC, vol dir de la Generalitat. Bueno, deixeu-me tranquil, que hem vingut a parlar.
No, però eres tu que estaves parlant sol.
I a més, estava parlant sol, però ningú...
Volíem saber...
El Pere Mas, que té accés gratuït al tram...
Ah, és veritat,
clar.
Tot
això que s'estalvia, suposo que està...
Una T10 d'aquestes.
No tinc accés gratuït al tram, és mentida. Em van regalar, quan m'han rodat, una coseta amb 10 títols d'un viatge, perquè només serveixen pel tram.
T'han pagat així?
No,
home. Això d'on paga bé, té pinta que paguen bé. Ja ens ho diràs, després.
Vols que t'entrevisti, Broc?
No, jo si cobro, sí. Si no, no. Home,
sí,
no.
Per qui no entengui de què estem parlant és perquè el Pere Mas, pel 20è aniversari, no?
Del tram, fa unes entrevistes magnífiques.
I jo tinc la sospita que la facturació és bona. O sigui,
avui s'ha penjat un al Miqui Núñez, ja que ha estat el tu el tema, que està superbé. El Miqui està supersimpàtic.
Ja ho consultaràs.
I ens descobreixen coses del Miqui que no se sabien.
Ui.
Bueno. És que feia molts dies que, clar, no coincidia la Pere i tenia ganes de tornar a veure'l.
I al final tot això del Tor i tota aquesta història de la Casa Assumpta tant ens fot, no?
És més interessant aquesta tertúlia que no la...
A la d'abans. Sí. I avui no l'he escoltat, a la d'abans.
No, jo tampoc, jo tampoc. Oh, sap greu,
no, perquè estava...
estava amb la meva filla i...
Saps què he fet?
El de sempre, Pedro Sánchez, Daniel Sánchez i tal.
Exacte, el de sempre. M'he estat mirant, no havia pogut acabar Concord i me l'he mirat, o Concord, com s'ha
dit. Ah, sí? Molt bé.
Realment està molt bé.
Ara de què parleu?
Això ja és contingut televisiu, però...
Ara hi entrarem, però abans vull comentar, perquè aquesta matinada hem sabut de la mort del que segurament és un dels autors més prolífics d'aquests últims anys.
Més populars, també.
Més populars, que és Paul Auster, que mor aquesta matinada. I almenys ens ho ha fet saber una persona de les cinc que hi ha en aquesta taula, que n'era extremadament fan, no sé els altres, però... Jo sé que l'Alejandra Palés sí, i ens ha citat un llibre concret, que és el llibre de les il·lusions, Alejandra.
Sí, perquè és el primer llibre que vaig llegir d'ell, i em va agradar moltíssim, i a partir d'aquí vaig començar a llegir-ne d'altres, que cap em va agradar tant com el llibre de les il·lusions. No sé si és perquè és el primer enamorament, però cap em va agradar tant. I és veritat que és com una època molt concreta de la meva vida, dels 18 als 20 i pico.
Ara hi ha un perill, que és que surtin fans molt fans, i haters que de sobte aprofiten l'ocasió per intentar, no?, treure-li tot el valor que pugui tenir.
Et podem situar en algun dels dos grups?
No, jo estic bastant aquí distant, a diferència d'altres coses, aquí ni sóc un fan... O sigui, m'he llegit molts llibres d'ell i m'han agradat alguns, no sóc un fanàtic, però ni molt menys sóc un hater com per venir
gran aquí. Gran escriptor, en tot cas.
També és veritat que els fans d'Oster, jo em vaig... Podria... Som una mica com els fans de Springsteen, que vam fer molta ràbia i som una mica pesats.
Sí. Sí. Feu ràbia, és veritat.
Hi ha aquells fans que van de viatge a Nova York i llavors van fins a Park Slope per veure si es troben a la casa de Paul Auster. Innecessari totalment. O sigui, ja està, llegiu-vos els llibres i deixeu... No foteu la xapa a la gent.
Però molta gent s'ha aficionat a la lectura o ha tingut un hàbit de lectura gràcies a Paul Auster. O sigui, que això també...
Sí,
és a dir, és un factor que per mi és important a destacar.
Jo recordo que el primer que vaig llegir, perquè estava a casa, a la llibreria, és Leviatán, que és el primer de Paul Auster que vaig llegir. A partir d'aquí...
Sí, vas recuperar, clar.
Exacte. Sí. A Peres...
A veure, jo és que el primer que vaig llegir va ser Leviatán i tothom m'havia parlat molt bé de Paul Auster, vaig ser absolutament incapaç d'entrar-hi, ho vaig intentar amb un altre i amb un altre i vaig dir, Paul Auster, no ets per mi. Però que descansi en pau.
Absolutament. Mira, doncs, avui que hem sabut de la seva mort, ara entrarem en tele, entrarem en sèries fins a les 12, que tenim temps de sobre, però volem aprofitar per recordar que aquí al Món a RAC1 el vam entrevistar. Paul Auster ja ha plogut des de llavors.
Sí.
Fa més de 15 anys d'aquella entrevista. 15 anys, que crec que l'Alejandra també té...
Sí, perquè em sembla que quan va venir a fer un acte al Saló de Cent i jo llavors estava estudiant periodisme, crec que vaig anar a aquell acte perquè em signés el llibre així, i llavors avui he estat revisant fotos, molt cruel, perquè clar, 15 anys... Que mona que era, de jove. Quina bajona.
Ara estic pensant que...
Sabeu que anaves a dir que bufó que era en Paul Auster.
Estàs autoeditzant? O auto...
Sí,
un bajón, no?
No, però què és això? Estàs impecable.
No, però estava pensant que jo ja hi era aquí. Fa 15 anys. Jo ja hi era en aquesta ràdio. I jo sí que m'he enfonsat, d'acord.
Això era el 6 d'octubre del 2008.
Sí. I tant, i tant.
Per aquelles dates presentava Paul Auster la seva novel·la Un home a les fosques. I durant aquella conversa amb el Basté ens va explicar, per exemple, com l'assolaven els pensaments foscos les nits que no podia dormir.
This has been my own experience.
I és la meva pròpia experiència.
Able to sleep,
quan no puc dormir.
I tend to go over all the,
el que faig és repassar tots els moments tristos
all de la meva regrets, vida,
tot allò que me'n penedeixo.
You begin to feel the futility of your own existence.
Doncs, que la teva existència és totalment fútil.
And Brill is having one of those nights.
Brill, precisament, té una d'aquestes nits.
Comentava que la vida era cruel, però que malgrat això hi havia moments lluminosos al seu nou llibre.
Life is cruel.
Doncs sí, la vida és cruel.
Everyone suffers loss.
Tothom pateix pèrdues.
It's part
de la nostra vida.
We have to accept it.
Hem d'acceptar-ho. I aquestes tres persones estan passant aquest procés, estan intentant acceptar el que els ha passat.
They're going through a bad period.
Estan, doncs, passant per un període molt dolent. Però cap al final de l'obra em sembla que hi ha una mica d'esperança. I a més arriba el moment, arriba el dia, s'acaba aquesta nit tan horrible, i els tres es desperten i comencen a esmorzar junts. I jo crec que no hi ha res més bonic que això, precisament, tres persones que comparteixen un esmorzar.
També, i aquí segurament ens podrà dir alguna cosa Alejandra, ens va parlar de les seves novel·les en general, que barrejaven tota mena de sentiments, ens explicava vostè, i reflexionava sobre el paper de llegir i la comunió que això provoca.
Sí. Les meves novel·les sempre han passat per tot un ventall de sentiments. En aquest llibre, tot i el que veiem, també hi ha petits moments d'humor.
So I don't think of it as a
harsh book. Com si fos un llibre dur. Jo crec que de fet és molt tendre.
Filled with emotion.
I està farcit de sentiments.
And if the emotions are real,
i si aquests sentiments són autèntics, doncs evidentment també hi ha una part que és autèntica, és a dir, està comunicant-se cap al lector.
Because after all, we read
books. Perquè al cap i a la fi, quan llegim llibres,
for pleasure.
Ho fem per plaer.
And I think there is pleasure.
I jo crec que sí que podem trobar plaer quan experimentem doncs, el patiment real de les persones. Ens fa sentir que tots ens trobem en aquesta aventura junts.
Una mica això, no, Alejandra?
Sí. Ara, també el tall que he posat abans sobre la pèrdua, és veritat que en molts dels seus llibres està molt present la qüestió de la pèrdua. En el llibre de les il·lusions, de fet, com el protagonista ha perdut la seva dona i el seu fill, és a partir d'aquí que veu una pel·lícula muda i es comença a obsessionar amb un actor del cinema mut que va desaparèixer. Vull dir que la pèrdua hi és molt present, i també és veritat que en els últims anys Paul Auster va patir una pèrdua bastant important perquè el seu fill es va morir.
Paul Auster, que alguna cosa també, si alguna cosa també tenia els últims anys a banda de treure llibres de ser un gran escriptor, tot això que hem repassat, era un gran detractor de Donald Trump, va ser molt contundent contra ell en aquella època. Estem parlant, recordem, 2008. Tampoc va estalviar crítiques a George Bush i la seva presidència, fins i tot va afirmar que l'havia robada.
I'm not a great fan of
George.
No sóc un gran fan de Bush.
I've been very angry at George.
La veritat és que m'ha irritat molt durant aquests 8 anys tot el que ha fet. I crec que aquesta història dins d'una altra història, és a dir, la que ell s'està explicant ell mateix, és la història principal del llibre, doncs va ser inspirat per les eleccions de l'any 2000, que jo, la veritat, vaig creure que eren doncs, un motiu per ràbia absoluta, però en aquest cas Al Gore guanya, l'elegeixen president. De fet, va ser així i li van arrebassar la presidència en seguit de tripijocs polítics. Per tant, va quedar aquesta sensació des de llavors que vivíem doncs, en un món fals.
That everything that Bush has done is not real.
Ha fet en Bush no és real.
And the real world, the one that we elected, the one we wanted,
el que nosaltres volíem, és el món en què Al Gore està acabant ja la segona legislatura,
i és el món en què
els ciutadans dels Estats Units mai no van envair.
And it's a world in which possibly 9/11 never happened.
L'11 de setembre no va succeir mai.
Per cert, Brock, saps qui hi havia també a RAC1 en aquella època?
A veure.
6 d'octubre del 2008, qui ja hi era? El director d'aquesta casa?
Sí.
Xavi Pérez?
Sí, i tant.
Que jo no sé si ho puc dir, però crec que sí. M'ha enviat un missatge, diu: aquesta entrevista es va fer amb la unitat mòbil des d'un hotel de Barcelona.
Sí.
I diu que li aguantava el micro era jo. No, i Xavi Pérez.
Bona qualitat de so, eh?
No, però hi havia
està director golf.
Hi havia el fregit de la RF. Jo anava sentint, pensant, com han fet això?
Però ja en aquella època ja era marcada la casa.
Bueno, és que sí. La unitat mòbil, que jo crec que en aquella època ja devia ser superantiga.
Bueno, no, jo no la recordo, però en fi, un miracle que arribéssim als llocs, no?
Totalment. Va, 2 minuts i arribem a 11:45. Repassem una mica l'actualitat televisiva.
Sí que hi ha molta teca.
Vinga.
Sí.
A veure...
L'estrena, no?, de la setmana.
Clar, exacte. Thor.
Thor.
Va estrenar aquest dilluns amb 18% de share, 359.000 espectadors.
Sí.
Bona audiència.
Bona audiència, no l'audiència segurament que hagués tothom esperat, tenint en compte que jugava al Barça aquell dia. que evidentment això...
Ah, perquè de crims veníem de percentatge.
Sí, sí, crims havia assolit 20 escaig i evidentment jo crec que li perjudica al Barça claríssimament. Però vaja, jo crec que és... A més, es va estrenar, crec que abans el 3CAT.
Si no exacte. No.
I, evidentment, això fa que gent que la pugui veure abans després no la vegi en directe, no?
A l'endemà ja deien que hi havia hagut més de 70.000 reproduccions en el 3CAT, i això és una cosa que jo no acabo d'entendre. Tens un producte que és... que et genera una cita televisiva en aquests temps que costa a vegades generar cites i el poses des del matí a la carta.
El paradigma ha canviat. Aleshores, jo crec que TV3 el que vol és potenciar el 3CAT.
Acabes d'obrir un debat que és una bomba majúscula.
El paradigma es pot haver trencat, però si tens un contingut estrella, l'emets primer a la nit i després el poses a la carta.
Aquesta discussió que es produirà ara aquí, en aquest plató, en aquest estudi...
Quin to!
Perquè és una discussió que en aquests moments...
Estella.
És dins de la TV3, diguem-ne, o dins de la CMA, sí, I tant. Clar, perquè aquí assistem, teòricament, la vella tele que mor, la tele tota la vida, la tele lineal, un producte que efectivament genera un impacte de dir a les 10 tothom assegut davant de la tele...
No, si una cosa que uneix la gent a la tele és això.
És això, la vista en comunitat, el poder comentar, etc. I d'altra banda, hi ha el món que està naixent, que és el 3CAT. De dir, escolti'm, ja que tenim una cosa, oferim una mica una versió premium, quan és una sèrie pels joves la posem més d'hora perquè no vagin a dormir tan tard, i en aquest cas es va penjar una mica clandestinament el dilluns. Es va dir, però no es va dir gaire.
Sí, però se sabia,
Se sabia, sí, home, quan te n'assabentes de les coses, i va tenir un rècord de visualitzacions, jo crec, 74.000 el mateix dilluns,
sí,
que és una barbaritat. Però jo no crec que això vagi en detriment de la gent que ho va veure després a la televisió lineal. Jo crec que són públics diferents. Però aquest debat de qui pensa com
no
jo,
pensis,
qui pensa com tu...
Pere?
O hi ha gent...
Bueno, jo la vaig veure al 3CAT no la vaig veure a la tele. No, vull dir que jo soc...
Però potser no l'hauries vist a la tele, però potser no l'hauries vist a la tele.
Sí, sí, perquè jo, el tema porta, jo és una de les poques coses que acostumo a veure en directe.
Tu vas veure per feina, a més, perquè sabia que ho comentaries aquí.
Sí, sí.
Jo el tenia de sota mà i el vaig veure també abans, diguem-ne.
Bueno, no, perquè potser molta gent va pensar, jugo al Barça, me'l veig abans, i ja veuré...
En aquest cas hi havia l'argument del Barça, veus? Amb això no hi havia pensat. Però aquest debat de què fem la plataforma i què en la tele, que en el fons s'estan fent la competència entre elles, és un debat superintens dins la tele, en el qual ningú té la raó absoluta, i clar, hi ha qui pensa, home, ja que tenim la plataforma...
Però això dependrà de tal, que tu plantegis com amb la plataforma. És a dir, si tu el que vols fer és que la plataforma s'acabi consolidant com el primer motor de la corporació, ho has de potenciar, i la manera de potenciar-ho és això, si em sembla bé.
Sí, però a la vegada, com més èxit tingui en el lineal, més efecte crida té un contingut després a la carta. De tal manera que si erosiones un contingut en el directe i difumines l'experiència comunitària de comentar-ho, etc., també pots acabar desgastant el contingut en el...
És un 18,
Vull dir que no és una mala audiència, el que passa que no és tan alta com potser ens esperàvem, però potser aquesta setmana...
És el futbol.
Sí, el futbol.
Per això mateix,
segur,
que potser aquest dilluns...
No té res a veure amb la plataforma.
Dilluns vinent, segurament,
I a més,
tindrà més audiència.
Els que discuteixen aquesta tesi són els primers, que quan es parla d'Eufòria diu, no hem de contemplar només l'audiència lineal, sinó també la que es produeix a l'escola.
Sí, però a mi em sobtes que en aquest cas tinguem dades de reproduccions i en altres casos no. O sigui, és el que a vegades diem, no? És a dir, per què quan interessa ens diuen hi ha hagut 70.000 reproduccions i quan hi ha un altre producte que no han tingut tantes, segurament, no se'ns diu la dada. Estaria bé que la dada fos sempre pública i que es pogués saber independentment del producte, és a dir, i de l'èxit.
Igual que també passa amb les grans plataformes, Netflix, Amazon...
Sí, però Netflix és una privada.
Netflix ja dona més informació que ningú més.
Perquè, perdoneu, és a dir, Tor, quan es penja el 3CAT, quan es penja la plataforma...
Ho van penjar dilluns, però dilluns, jo no sé quina hora, exacte.
Hòstia, no sé.
Dilluns al matí devia ser.
Dilluns, home, jo vaig anar abans de partit a Barça,
unes hores abans. Però és veritat que has dit... Això és per coincidir que ha jugat al Barça.
Suposo. Dilluns,
però que el Barça no juga pràcticament mai.
No, clar. Segona la coincidència, no sé si quan es va programar l'estrena es tenia en compte això, o va haver-hi aquell canvi de... I aleshores TV3 va dir, ho deixem igual, i que sigui... No ho sé. Evidentment, jo crec que la setmana que vinent pujarà.
Jo...
Sí o sí.
Sí.
Veurem.
Crec que la marca porta és tan potent que em semblaria estrany que passés el contrari, que de sobte baixés l'audiència.
Sí, a més un producte tan personal com aquest. O sigui, això és una cosa extremadament Carles Porta. O sigui,
és la seva vida.
És més
la
Porta que mai, no?
No, i ell assumeix aquest paper fins i tot a la pròpia sèrie.
De protagonista.
Hi ha un moment que ho diu.
Escoltem-lo. No sé si tens temps.
Des que van matar Sansa no he parat d'investigar.
Mira, nosotros estamos haciendo un reportaje de la montaña de Tor. No, més que res... El 1997 em vaig fer un reportatge pel programa 30 Minuts de TV3.
No he parat d'investigar, em vaig fer un reportatge.
Ara, quan és el cas, quan de jove, amb les imatges de TV3, Sorell...
Se'l veu amb ell.
Ell, quan fa preguntes als testimonis, se l'escolta, és a dir, cosa que a Crims no veiem mai, és a dir, a Crims està editada la pregunta del programa, sí. I aquí l'escoltem perquè és ell qui fa les entrevistes d'una forma voluntària, és a dir, ell el que ha volgut és... Bueno, marcar una mica paquet.
Jo crec que és claríssimament el cas de la seva vida i ell ha promès que s'explicaran coses que fins ara no s'han explicat, tenint en compte que portem 30 anys parlant d'aquesta història, que sortiran personatges que no havíem vist fins ara, i realment jo crec que és per ell, és el seu projecte més personal. De fet, quan el va presentar, quan va fer la presentació a premsa, estava especialment emocionat, o sigui, va haver moments de gairebé li saltaven les llàgrimes, era una mica com no, que ja ha posat molt d'ell.
Hi ha molts periodistes, sobretot en Crònica Negra, que tenen el seu cas, o sigui... Clar. Toni Muñoz, per exemple, jo crec que està molt a la Guàrdia Urbana, no? O sigui, és el seu cas de la seva vida, sí, segurament, i el cas del Porta és aquest. I em sembla bé, eh? Sí, a més, crec que de cara a la sèrie li dona un plus de... que potser si fos sempre així, al final acabaria cansant, no? Però en aquest cas sí que té sentit.
Hem de recordar que són 8 capítols i que, a més, aquí hi ha una diferència formal, també, que han introduït l'element de la maqueta del poble.
Sí.
Que maqueta en la qual la càmera hi viatja per l'interior, que és una cosa que també té la seva complexitat tècnica, però que li dona un aire d'imatge, no sé si més cinematogràfic, també suplanta la manca d'imatges de recurs que va passar altres vegades, i que també ens fa un retrat, a part d'un crim, que ja el veiem, no? El crim del Palanca, tot d'un món.
Sí, sí, fascinant, un món fascinant.
Si això s'esvestes una mica i és suro, ara que està una mica de moda això, el drama rural, i el cac on neus, tot aquests que van sortint, sí o no?
És
un retrat de personatges.
Que semblen guionitzats.
Sí, que és sensacional. Jo crec que això serà l'addicció de Catalunya durant les properes...
I és llarga, 8 capítols, de quasi una hora, és molt.
I volia fer més, em sembla.
Ho suposo, però clar, imagino que a nivell de producció...
No, estarem entretinguts.
I anava a dir, jo vull un spin-off lingüístic analitzant com parla la veïna, perquè és un plaer sentir-la. La Sisqueta és meravellosa, i jo anava a dir, però a nivell de crítica, els plans recurs a la maqueta, les imatges de la muntanya, jo en aquest primer episodi em va faltar una miqueta de material. Hi ha un màxim de vegades que crec que podem mirar una muntanya en 45 minuts.
Això a Crims passa també. Passa molt, que reincideixen molt amb els trucs.
Home.
Però justament aquí hi ha molt més material de recurs que no pas a Crims. Vull dir, tot l'arxiu que hi ha...
Que, per exemple, la maqueta crec que...
Pot cansar.
Pot arribar a
fer... Amb la maqueta et reprodueixen accions que no tenen rodades. El tio quan fuig, el tio que puja al
cotxe... Són recreacions, però en comptes de fer-les... A Crims, per exemple, es fan d'una manera com...
Sí, amb actors.
Més subtil, no? Com amb molta ombra i tal. I aquí queda com més estètic, potser, no?
Va, anem a un altre tema de tele. Clarament, el tema de la setmana. Em sembla molt interessant això que ve ara, que són les reaccions a la compareixença de Pedro Sánchez. N'heu recollit 3.
Sí. Bueno, n'hi ha hagut moltes, però les tres més sonades.
Les tres més sonades. Anem amb la primera, que és Pablo Motos, a veure.
Y un presidente de gobierno se tiene que obligar al control de los contrapoderes, sea la justicia, sea la prensa. Y por eso las ha convertido en enemigos, por eso ha amenazado hoy con supervisar las tertulias. Pero ¿dónde vas? Es increíble este discurso, porque... Sánchez es...
Por aquí que no venga,
¿eh? No, no. Qué estrany sona Pablo Motos.
Hi ha una pregunta. Ja que estem parant
per aquí que no venga, diu Pablo Motos.
Sí, que no venga... Tampoc que vingui aquí, jo
què sé. Tampoc crec que vagi,
Però una cosa. Algú va sentir la compareixença de Pedro Sánchez?
Com?
Dilluns?
Com?
Sí.
Va dir que volia supervisar les tertúlies?
No ho va dir.
No,
específicament no ho va dir.
No ho va dir ni específicament ni...
No, ni subtilment.
Llavors, estem en un programa de màxima audiència, el més vist pràcticament cada dia a tot Espanya, on és un excel·lent programa d'entreteniment, i fan les proves, i surten actors, i surt el Tom Cruise, i surt el no sé qui, el no sé quantos, i la Úrsula Corberó, i de cop i volta un bon dia algú decideix posar una tertúlia política amb uns personatges... alguns de dubtosa...
Sinistres.
Dubtosa capacitat analítica, i sóc molt amable amb aquest comentari, i deixen...
Crec que se'm passava el mateix personatge de tal... Va.
Clar, però, o sigui, de cop i volta, comencen a parlar de política, però no és un problema que sigui una tertúlia cunyallística, que totes tenen potser un cert aire cunyallístic, és que és molt esbiaixada. I de cop i volta ja, el punt de partida és, van a prohibir esta tertúlia.
Sí, sí.
Clar, tu ets una persona normal de Calatayud, que està a casa veient la tele, hòstia, joder, com Pedro Sánchez va prohibir les tertúlies. Vull dir, que...
No, sí, sí,
no sé si s'entén, amics i amigues, però...
Que sí, que sí. A més, en Pablo Motos és un presentador nefast quan té polítics al plató, perquè se li nota massa qui li cau malament i qui li cau bé. Vull dir, l'odi amb el que miraven en Pablo Iglesias una vegada que hi va anar-hi era en Pablo Iglesias, no? Que el mirava directament amb cara d'odi. Vull dir, era una cosa...
No, a més, amb el contrapunt de que amb Albert Rivera hi havia una complicitat que, sí, que amb altres... Això ja, sí, durant les campanyes i tal, que ha fet entrevistes, ho hem vist, no? Però això és una mica... A mi em va recordar molt el Chiringuito de Pedrerol.
Sí.
O sigui, jo encara, sense ser simpatitzant de Pedro Sánchez, ni votant, ni el que sigui, ahir era com un Barça-Madrid de Chiringuito quan perd el Madrid, no? Que veus els periodistes
rabiosos,
sí, 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 sí. O sigui, sí, el Roncero de Torn, sí, doncs, el Pablo Motos, sí, la Rosa Quintana, traient escuma per la boca, no? I això és un plaer indescriptible, això.
A veure, anem a escoltar la Rosa Quintana.
Mañanita y vaya cinco ditas que hemos tenido. Victimismo al cuadrado. Sí. Mi apuesta fue no es no. Y el resultado ha sido yo es yo. Pedro Sánchez, convertido en Luis XIV, reaparece señalando la democracia soy yo.
Mira com escriu la Rosa, que té una frase brillant. La té com molt memoritzada dient jo és jo, i ningú rep, no? És com no cal la Rosa. O sigui, a mi aquesta ràbia, de veritat, em va semblar el més destacable de televisivament del dilluns. O sigui, va ser com... Ho estàvem esperant, realment, eh? No han de seure.
Sona prou bé per estar parlant des de les clavegueres, no, bàsicament?
Sí, sona net, no?
Que dolent sou. Concret, no, que acabi.
No, és anar a dir, a veure, més, és clavegueres de l'Estat amb un micròfon en horaris, en una bona franja horària, no?, i col·locada perquè molestaven altres presentadors. Això sí que ningú interpreti aquestes paraules com una defensa del circ d'en Pedro Sánchez d'aquests dies, eh?
No, és que una cosa no...
No, vull que se'm
malinterpreti. Una cosa no treu l'altra, no, és que una cosa no treu l'altra.
És el que dèiem.
Sempre
no,
serà el 36.
No cal votar només allò per gaudir d'aquests moments. O sigui...
Ara ve les Son Soles, no?
Sí. No estàs molt baix, assegut, Pere Mas? Perdona, eh?
És que... El què? Sí, espera, ja sé
que... Té la cadira molt avall. Està enfonsat.
És que... Està aquí, li falta el paquet de pimes. Sí.
Com a metàfora, està trencadíssim.
Però la veu se sent bé per la ràdio, que és l'essencial.
Sí,
ja està, ja sé.
Perdona, és que ara m'he fixat i dic, està molt avall.
Sí, està molt baixet, sí. Puja.
Sí, va, a veure si ens puja una mica el to. Son Soles, on era?
¿Pero te das cuenta que eso lo hace toda una generación?
¡Qué bárbaro!
La generación que ha sufrido mucho expresa la emoción con indignación.
Casi con cabreo, ¿sí?
Sí. Nosotros no sabemos, porque ya con este país tan extraño que tenemos, que me voy, pero que no voy a hablar. ¡No voy a hablar yo de este señor! ¡No! Hola, Paloma García Pelayo, Lorena Márquez, Marta Márquez y Beatriz Miranda, que ya me aburro de hablar de ese señor y hacerle la propaganda. Bueno, Inmaculada Casal. Venga. Mujer de María del Monte.
Quan tornen a parlar de... És cert que el programa de Son Soles no és tan com el d'Anna Rosa en aquest sentit, però home, hi havia un punt de... A més, un punt de molts periodistes de no haver estat informats del tema i de no saber res del que passava, com molt molestos per això. No?
Molt rebotats.
Molt rebotats. Molt rebotats. Que és una cosa que, en fi, sembla absurda.
Per això són dos derivades. Efectivament, es va crear la impressió per fer més versemblant la caixa o la possibilitat de la dimissió,
sí,
de que plegaria. Llavors tota la gent, Fuentes de Moncloa, són tota la gent del Moncloa que xiva això. I això no sé si era, perdó, el David Miró que ho explica avui a l'Ara, que ha creat una crisi de confiança ara.
Clar.
Amb els periodistes que estan habitualment vinculats a la Moncloa, que diuen, bueno, a mi quan em diguin a Pedro Sánchez li passa això, jo no m'ho creuré, perquè m'han fotut la pírola aquí. Sí, sí. Ara, no trobeu que, com deia Núñez, sempre surt el 38 o el 36? Quin número era aquest?
36.
Pablo Motos, Anna Rosa, la Son Soles, el Vicente Vallès.
Sí, Vicente Vallès també.
Encara Telecinco, el Francanillo, correcte, però és casualitat que tot va en la mateixa direcció o m'ho sembla a mi?
No, sempre surt el 36.
Bueno,
espera,
i per què passa això?
Bueno, digue-m'ho tu, que tu coneixes més aquests mons.
No, jo trobo que és molta casualitat, i ja està.
Per cert, hi ha un cas... que ara anirem, que en aquest cas s'ha estrenat a plataformes i per tant ens portaria més a la banda de sèries, però és veritat que és un cas extremament televisiu i ens uneix, ara hi anem, que és el cas Assumpta, però abans és que anava mirant aquí i dic hosti, clar, d'això és que ha sigut aquesta setmana, que és que ha mort...
Ah, sí?
Ha mort una persona que potser per nom la gent dirà...
No, ha mort un mite.
Ha mort...
Autor d'una frase mítica.
Exacte, ha mort un mite.
Estamos por arriba, al lado de las flores amarillas. Hombre, buscando una pelota porque es que el ayuntamiento, esto es una vergüenza. Es una vergüenza como no tienen los exteriores del campo, vamos. ¡Más para arriba, Paco! Hombre, por Dios, que un balón vale más de 20 euros, hombre. ¿Ves cómo estaba ahí un día? Te dije... ¡Bien, Paco, bien! senyor. S'ha matat el Paco!
José Palou.
A Twitter es va plorar més de ser l'amor que la mort de molts cantants i de molts escriptors, eh? És a dir, un senyor que ha deixat empremta al record històric.
S'ha matat el Paco i al planta baixa sí. Hi va anar el fill?
Sí, efectivament.
Del José Palomo.
Va haver un cert xup-xup això perquè sí. Els mateixos de l'APM...
No, és que el fill ha sortit a molts jocs, o sigui, ha fet promo, quasi. Una gira promocional.
Ha sonat una mica malament, això.
Ha fet una gira promocional de la mort del pare.
En tot cas, sí, bueno, ha sortit donant les gràcies.
Pedro, moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies.
No són hores fàcils per vosaltres, però us enviem una abraçada enorme des d'aquí, a tota la família.
Sí, tota la família estem molt agraïts, de veritat, a tota la gent, a les xarxes socials i els medis de comunicació, de veritat, perquè durant tots aquests anys i ara, en aquest moment tan dur per nosaltres, el respecte és molt important i us donem les gràcies de tot cor. I s'ha matat Paco, estarà sempre perquè només es mor el que s'oblida i el meu pare mai s'oblidarà.
Doncs així és. Pedro, que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, bona tarda, gràcies.
Adéu-siau. Ai, quin final.
Sí, però fixa't que, o sigui...
Em sembla molt més profunda la frase del fill del José Palomo de Sant Mata Paco, sí. Que la de l'Anna Rosa Quintana.
I tant.
Diu, home, és molt discutible. És molt millor que jo, o sigui, és jo.
Un aforisme que jo m'apunto jo mateix i que contrasta o confirma que a vegades la tele pot crear mites del no-res. I aquest és un exemple claríssim. O sigui, una frase... absurda al vol,
sí,
es converteix en un hit
que
no pots controlar, no pots guionitzar no pots planificar.
Que jo no recordava que tota la prèvia al Sama Topoco fos tan llarga.
Sí,
no,
llarga,
per això és que
m'encanta.
És que és el senyor que va buscar això, la pilota, no?
Us haig de donar context, era un reportatge que està fent La Sexta
vale.
D'un club de futbol que es diu Racing Vallbona, del qual en Paco era el president. Ara n'és president el seu fill o el seu germà. No me'n recordo. I bueno, que està aquí a Barcelona, sí. Crec que a Nou Barris. Vull dir que aquests senyors tots són catalans, com s'ha comprovat sentint el... Veies un senyor dient "s'ha matat el Paco", jo no sabia d'on era el "s'ha matat el Paco", fins que hem vist que era un senyor que...
Hi ha una història al darrere.
I per cert, el Paco no se sap on és.
No s'ha matat.
Però no, però vull dir que no segueix vinculat al club, perquè jo crec que a la mateixa entrevista en parlen, i el senyor, perquè dius, ara aneu a buscar el Paco a veure com està. Jo, el senyor que es fot de cap buscant la pilota.
Sí, perquè el reportatge el que hauria d'haver fet és això, és anar a buscar on està el Paco.
Ja no ronda per allà, vull dir, si algú sap on està el Paco...
A veure, passa un minut de 11:45. L'Alejandra i el Pere, que ens porten tot de novetats. Pere Solà, Gim Ferrer... Ens porten tot de novetats a les plataformes. Una d'elles, que ja ho anticipava, és un cas al que jo crec que tots li teníem moltes ganes, que és el cas Assumpta, que tot just ha arribat ara a Netflix. Fem una cosa. 2 minuts. Només? Mira. Tornem? Què?
M'acaba d'arribar una dada nova sobre Thor, però la donarem després a la publicitat.
Molt bé.
Perfecte. Fins ara.
Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer del teu concessionari Peugeot. Peugeot.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me... com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Avui, el gelat de Choco Brownie amb salsa de xocolata Dia Temptation amb un 25% de descompte per només 2,24. A botigues i a dia.es.
Vull una napolitana... i un suc de taronja.
Fill, val més que demanis un entrepà vegetal que és més sa. I el suc de taronja s'ha de beure de seguida, que se'n van les vitamines.
Bé, d'acord. Em diu quan és?
4,70. Fill.
Per 17 milions, et fas mare de qui sigui. Extra Dia de la Mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense el teu cupó. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Com embolicar el teu regal del Dia de la Mare? Per al Corte Inglés, a casa seva, doblega amb molt de compte cada cantonada del passadís. Cobreix tot el saló assegurant-te que ella queda al centre. Quan et vegi, posa el llaç. Digues, sorpresa, regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. 5 de maig, feliç Dia de la Mare. Al Corte Inglés, a la botiga web i app.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El món a RAC 1.
No calla.
No, però veure, és que si molesta la meva presència, no em convoquis i em quedo a casa tranquil·lament.
No, si amb lo baixet que estàs aquí amb la cadira, pràcticament natural. No et veig.
Jo insisteixo en el podcast que de pagament sí. Per les publicitats. Recorda aquesta idea que hem llançat els divendres, que és pagar pay-per-view.
10 minuts i les 12. Vaja. A veure, Pere Mas, des d'aquí sota la taula, quina dada ens has de donar?
Tenim oients premium que ens envien missatges WhatsApp, no diré d'on. Resulta que hem explicat això de les audiències
digitals
de Tor. Sí. El dilluns, abans que s'emetés el capítol, ho van veure 70.000 persones, però és que ahir, que era dimarts, van a tornar a veure 70.000 persones més.
Veus?
Per tant, van tornar a fer rècord, perquè això era el rècord de la plataforma 3CAT des que es va inaugurar fa uns mesos.
Que és la gent que no va poder veure el dilluns. Mm-hmm. O no va voler.
O té altres cops a veure el futbol, o en va sentir parlar, i va dir, mira, m'ho vaig a mirar. Mm-hmm. I se suposa que avui ho seguirà veient gent, perquè ens estan escoltant nosaltres.
Clar, el que volem saber és, ho sabrem segurament dilluns vinent, és si aquestes reproduccions, 70.000, 70.000, 50.000, les que hi hagi avui, són les que després van a parar al segon capítol, i aleshores l'audiència passa del 18 al 24, 25, no ho sé, que segurament és l'audiència que li hauria de correspondre o que feia crims en els seus moments més exitosos.
Veurem, dilluns que ve, segon capítol de tot. Parlem de Caso Asunta.
Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No suceden.
Amb una candela penya que la veus i dius, no sé.
És espectacular. Jo crec que és el millor de la sèrie. És el motiu per veure la sèrie, si no us interessa el cas especialment, que jo després m'he trobat molta gent que no recordava el cas.
Molta gent no el recordava.
No el recorden.
Tot i que Antena 3 ja va fer un documental espectacular.
I a Netflix hi ha un documental també sobre el mateix.
No sé si és el mateix. No, són diferents, veritat. Hi ha un de 3 Media que és, en fi, mega rigorós, que jo recordo el seu moment, i crec que no sé si el de Netflix és un altre o és el mateix que
i estava fet per Bambú Producciones, sí, que són els mateixos que han fet el cas Assunta.
Expliquem-lo ràpid, el cas Assunta, perquè no hi són ni en Pere o Alejandra. Sí,
el cas Assunta és el cas d'assassinat d'una nena de 13 anys, l'Assunta Basterra, que era una nena xinesa adoptada per un matrimoni gallec. Aquesta nena, van denunciar la desaparició i al cap de poques hores es va trobar el seu cos en una pista de terra
al costat de Santiago de Compostela.
Exacte. I al final, bueno, es va investigar els pares i se'ls va acabar condemnant. Vull dir, crec que no és spoiler.
No, perquè a més a la sèrie ja veus que des del principi se centren en el personatge de Rosario Porto i d'Alfonso Basterra. Mm-hmm. I la veritat és que és una sèrie que no l'esperava amb ganes, perquè a mi els true crimes, a menys que siguin, m'aportin alguna cosa molt nova o estiguin molt ben dramatitzats, no em solen interessar, però primer, Candela Peña està al·lucinant. A més, crec que sense caure en cap moment en la sobreactuació, senzillament ficant-se a la pell d'un personatge molt incòmode. Segon, per al costumisme que transmeten. Jo crec que les localitzacions, com estan fotografiades, com estan col·locats els mobles, et transmet un realisme que de debò que t'hi transporten en aquella realitat de ja fa més d'una dècada. I tercer, jo crec que quan fas una sèrie d'aquestes característiques has de saber què em vols dir dels personatges, no? De les persones reals, de la Rocío... Ai, de...
De la Rosario.
És que està sonant una alarma.
Alguna cosa, la Rosario i l'Alfonso, no?
No em miris així, t'ha sonat a tu aquesta alarma.
No, és, a més, ha trigat molt a escoltar-la.
Sí, sí, sí. Pensava que potser no la sentia.
No, però, si la té el canell, o sigui, a veure un moment.
És... Prou. Deixeu-me tranquil. Prou.
Trencadíssim.
Els ulls vam sentir que s'ha d'explicar això.
Sí, perdona.
Doncs vaja, l'últim element que em semblava molt interessant és que tu has de saber què vols dir dels criminals. Jo crec que en el Cuerpo en Llamas hi havia el gran problema que no tenien molt clar què volien dir, per exemple, de Rosa Peral o d'Albert López. I en canvi, en aquí ens fan un retrat de dues persones pertorbadores que a mi m'ha ajudat a identificar gent del meu voltant, no? Aquesta, la cartera
és molt
que...
Això,
no, de debò. Aquella veïna...
Molt proper? O...
Sí, aquella veïna amb la mirada entelada que fuma dins de l'ascensor, no? La cartera que estrena...
La veïna està escoltant.
La cartera que estrena una personalitat nova cada vegada que et ve a entregar un paquet, no? Perquè, de debò...
En Pere gent... té una mica ànima de Carles Porta, eh? Gent...
Aquí en barri vius.
Gent estranyeta, no? I crec que la manera com et mostra, com es crea un ecosistema on s'acaben deformant els principis més elementals del que és la família, de la moralitat, de com en uns pares comencen a drogar la filla, vull dir, són coses que, mm-hmm. que a mi aquest retrat d'aquesta raresa funcional de persona que pot tenir un ofici, una carrera, una llicenciatura, ha passat unes oposicions, el que sigui, però després pot viure aquesta realitat paral·lela dins de casa, doncs m'ha semblat estimulant.
I crec que comentari a banda mereix...
Ah, a veure.
Si no t'interessa el cas Assumpta, Candela Peña és un bon al·licient,
sí.
Un altre, si tampoc t'interessa Candela Peña,
és
una remuntada capilar.
Oh!
Bestial, espectacular i envejable de Francesc Orella.
Sí, és veritat.
És que hi ha molta perruca. Hi ha molta perruca.
Només per això també val la pena.
Ho hem de criticar tot, eh?
La perruca d'en Francesc Orella s'ha de reconèixer que és... Que és,
però és estil Basté, la pel·lícula del David? Trobem-la, més o menys. És
una bona tofa.
Sí. Deixem-nos de frivolitats. Jo que no tenia previst veure-la. L'haig de veure o no?
Està bé, està bé.
És una sèrie correcta.
És una sèrie correcta.
Està bé, és una sèrie correcta, no és suficient perquè la vegi.
Si vols una obra mestra, no és una obra mestra.
Però si t'agraden les sèries basades en fets reals, en crims reals, jo crec que és una sèrie notable.
Me la miraré.
És que depèn del cas, si t'interessa el cas, sí. Si no t'interessa...
O
les remuntades capilars.
A veure, també tenim el retorn de Hacks a HBO Max. Deborah, after your special, your career's never been hotter.
Did you ever think you'd be back on top? Yes. A veure, aquesta és la sèrie que ens arriba demà a HBO Max, interpretada per Gina Smart i Hannah Einbinder, que interpreten una estrella de la comèdia que ja està a la tercera edat i que està de capa caiguda i que intenta reformular-se, intenta reinventar-se contractant a una guionista irreverent que podria etiquetar, per exemple, The Woke, més que res, perquè la pròpia dinàmica de personatges se la retrata d'aquesta manera. I jo he de dir que la segona temporada potser no m'havia semblat tan brillant una part de la crítica destacava en els Estats Units, però ha estat retrobar-me amb aquest estira i arronsa entre dues persones de la comèdia i dir, ostres, mireu-la, perquè quan una comèdia té l'objectiu de fer-te riure, a més amb intel·ligència i amb reflexions al voltant de com es poleix l'humor... Doncs és que paga molt la pena.
Mira, si en Pere Mas ens preguntés si l'ha de veure o no, rotundament sí. O sigui, aquesta sèrie per mi és imprescindible dins del gènere de comèdia. O sigui,
és del
millor que s'ha fet els últims anys.
Vaja. I torna molt bé, perquè a vegades els personatges...
Ara no ho ha pillat. Pere Anda. Mas ara no sap de què li estem parlant.
De Gio Max.
És que ja estava sonant un altre nom.
No és veritat.
Hacks, Pere Mas. Hacks.
HBO Max.
No
la veurà, No us esforceu.
És que saps que estic mirant d'HBO Max en aquests moments.
A veure, sorpresa.
Estic a la tercera temporada de... com es diu això? De Newsroom. Fa 10 anys.
Ostres, quines ganes de perdre el temps.
Estem a l'atemptat de Boston de la Maratona.
T'està agradant el
temps? M'encanta. Torna boig.
És com de West Wing. Vull dir, és la cosa romàntica, uns de la política i els altres.
Home, per mi The West Wing és bastant millor que The Newsroom. Sobretot el tram final de The Newsroom és de targeta vermella.
Més que romàntica, diria condescendent.
Sí, molt bé. Estaríem allà, però...
Però si ets periodista, The Newsroom és droga dura.
Per això.
Això és veritat.
Jo me la vaig empassar durant la carrera.
Feita.
I pensar... Fa ràbia perquè agafen fets reals, saben com acaben aquests fets reals, clar. I et diuen, ah, clar, és que això... aquella gent ho fa tot bé, no?, des del principi, perquè, clar, la
Sorkin no fa tot bé, eh?
Sí,
no,
però les lliçons que fa el personatge interpretat per en Jeff Daniels, sí, lliçons periodístiques, dius, clar, és que això està escrit des d'un present en què saps com es va desenvolupar totes aquelles tragèdies, tots aquells successos, totes aquelles crisis polítiques que els periodistes en el seu moment l'havien de tractar minut a minut.
Estem parlant d'una sèrie de fa una dècada, no?
Sí.
Antoitzant els continguts.
Mira, el que sí que és nou, i aquí estem tots enganxats en aquest equip aquí al Mola Racó, sí, que és Mi Reno de Peluche.
Oh, ah, sí. Que això sí. M'hi poso, no?
Posa-t'hi, sí, per favor, si no. Sí, t'hi pots posar d'aquí 10 anys, si vols.
Tira per aquesta.
Es passa malament, es passa malament veient aquesta?
Sí. Molt. Molt,
es passa bastant. No, però espera, aquesta jo...
És una meravella. Jo vaig pel cinquè capítol.
Doncs ja has passat com a mínim, ja tot el més traumàtic ja està vist.
Ara tot fa
bastant. A Netflix, no?
Mi Reno de Peluche.
Baby Rain.
I el Boca Orella ha estat tan espectacular que la tercera temporada ja ha aconseguit en una setmana 22 milions de visionats de la temporada completa. Vull dir, és espectacular.
I aquesta setmana el Daily Mail, en teoria, ha entrevistat a la suposada assetjadora.
Oh, sí. Dient que se sent assetjada per la sèrie.
Que la víctima és ella.
Déu, el bé que estava quedant això. Demà, al Mola...